Hola, què tal? Benvinguts una altra vegada a una nova edició de Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca, al 104.5 de la freqüència modulada. Avui, puntualíssims, a les 6 de la tarda en punt, hem començat el programa. Som dia 1
de febrer.
Primer de febrer. Si ens estàs sentint en directe, ja saps que ens pots trucar al telèfon que el Carles ens dirà.
93 359 4900.
I si no, ja saps que ens pots escoltar pel podcast de Ràdio Bronca i m'han diferit, també es repeteix l'emissió, ara no et sé dir el dia.
El diumenge que ve, no? Bueno, i entre setmana, no sé si algun dia
entre setmana,
veritat,
també, ja.
també, em sembla que sí.
Pot sortir.
Molt bé.
Dimarts o por ahí.
Si tens ganes de que parlem d'alguna cosa o de que portem algun convidat especial que toqui el tema de l'habitatge, com sempre ens pots escriure un mail a radiouvdevivienda@gmail.com i intentarem complaure els teus desitjos. Avui tenim l'equip al complet, tenim a la Cristina. Hola, Cristina.
Hola, què tal?
De què ens parles avui, Cristina?
Doncs, bueno, avui, a part d'intervenir quan vegi que tinc ganes, o sigui, en qualsevol moment, parlaré de la ministra, per suposar la nostra ministra Corredor, que parla de parlar molt ràpid, doncs també diu coses sobre l'habitatge. I hem de comentar l'última cosa que ha dit.
Molt bé, l'última exclusiva.
Sí.
Perfecte. Carles, com anem?
Molt bé.
Què ens portes?
Pues us porto una notícia sobre els impagaments d'hipoteques, que comencen a ser ja una mica preocupants, comencen a pujar, i us llegiré també el manifest del, bueno, el comunicat de l'Ateneu Popular de Vallcarca davant del desallotjament que es va produir.
Molt bé. Marcos, com anem?
Molt bé, aquí a la taula.
I tu de què ens parlaràs avui?
Doncs jo no parlaré avui, avui tocaré els mandos i tal, i bueno, diré comentaris així una mica de llonsis.
Fora de to, com
fora
sempre.
De to, com
molt
sempre.
Bé. Irreverents.
Irreverents.
D'acord. Paco, com anem?
Bé.
Sí?
Sí.
Digue'ns, de què ens explicaràs?
Cap al final del programa comentarem a l'agenda les últimes assemblees que hem tingut, que s'han posat uns grups de treball per posant-se amb diferents temes, i a la secció de notícies doncs portaré un retret de l'Enric Reina, i també us parlaré de la Funques i de la AEPIC. De moment només dic les sigles, després ja les aclariré.
Déu-n'hi-do. Bueno, i jo que sóc la Clara, i us parlaré d'unes mesures que està prenent el govern basc en època preelectoral. Ja sabem que sempre són molt revolucionaris quan estan a punt de rebre els vots a les urnes. I també, si em deixeu, faré una mica de propaganda d'un nou centre social que es va obrir ahir al carrer del Carme, i us llegiré una miqueta el que han escrit per donar l'obertura de portes. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Bueno, com ja sabeu, Ràdio UB Vivienda
forma part de UB Vivienda, i bueno, UB Vivienda es reuneix cada dimecres al voltant de les 8:30, entre 8 i 8:30, millor 8:30, al carrer Magdalena número 13, i que bueno, per lo que fa al programa de Ràdio UB Vivienda, doncs tenim un blogspot, que es diu radioubvivienda.blogspot.com, que ja, bueno, allà tenim penjat tots els programes. Ara ja portem 20, aquest és el 21è programa de Ràdio UB Vivienda, no? Em sembla, no sé si em falta alguna cosa. Ja està, no?
Jo diria que no, que bueno, que si voleu veure també les pàgines web dels nostres convidats i tot això, també ho podeu trobar al blogspot.
Exactament, sí, que hi fiquem algun enllaç que un altre del que anem posant aquí.
Doncs som-hi, comencem.
Comencem.
Som-hi.
Recordeu que esteu escoltant Ràdio UB Vivienda a Ràdio Lonca 104.5 de la FM.
Bé, doncs com us comentàvem, començarem amb la notícia que us dèiem de que el govern basc vol que, bueno, ha presentat un paquet de mesures, es diuen paquets de mesures, així quan n'hi ha més d'una, i és un paquet de mesures sobre el tema de l'habitatge que els proposa ara, efectivament, perquè estem en època preelectoral, única i simplement, jo crec. Tot i així, malgrat ser una mesura una mica populista, no?, tot plegat, el que proposa no està malament del tot. I és per això que ho llegirem, a veure si, més que res, perquè ho puguin recordar més endavant quan ja hagin passat les eleccions i també per, si ho poden recollir altres ministres i ministeris. La primera mesura es tracta de recomprar l'habitatge a aquelles persones que no puguin afrontar el pagament de la hipoteca. I aleshores la persona que estava pagant la hipoteca es queda com a inquilí i amb un preu UBPO, és a dir, passen a ser habitatges de protecció oficial propietat de la Conselleria d'Habitatge. Ells es queden sent inquilins i això, tota la resta d'hipoteca l'assumeix el govern basc, en aquest cas. El que dèiem aquí també, el que ens plantejàvem, és que clar, al passar a 5 clients, el contracte de lloguer serà, suposem, de 5 anys. Per tant, també crea una desprotecció per altra banda, que fins en aquell moment l'inquilí no tenia. Però bé, el cas és que convertim un propietari en un llogater, anem cap a promocionar lloguers, que això també està bé, i traient habitatges del mercat, convertint-les en UBPO, que tampoc ens podem queixar, vaja. També una altra de les mesures proposades és que els habitatges que estiguin pagant lloguer a rentes no superiors a 1.050 euros, si es demostra que s'ha quedat el cap de família en atur i que estan passant dificultats a l'hora de pagar el lloguer, doncs la conselleria negociarà amb l'arrendador una rebaixa del 30%, de forma que la família només hagi de pagar un màxim de 450 euros. La resta de lloguer ho cobrirà el propi Departament de l'Habitatge. Val? Digues.
Puc fer una relectura? Mm-hmm. És que mira, coses que té l'ecologisme. Tu estàs llegint la notícia amb un d'això que és reciclat i aleshores al darrere hi ha una altra notícia que diu: detenen dos Mossos d'Esquadra que roben a lladres i carteristes del metro. Metafísica profunda. No, el fet és que la notícia aquesta de la que tu parles, mm-hmm, la veritat,
sí,
em recorda una mica l'altra dels Mossos que roben els lladres i carteristes del metro.
Veure, per què?
Ho diré per
això.
Què. Ho diré per què. Tu compres un habitatge, no?, a un preu extra super mega, i després ve el govern basc i diu: pues jo els vull comprar si em rebaixen un 20%. Si el banc em rebaixa un 20% del capital que queda pendent per amortitzar, etc, etc. Mm. Vale, de puta mare. Un propietari passa a ser llogater, no? Però què ha passat aquí? Que el que ha venut anteriorment al pis, que segurament ha especulat amb això, mm-hmm, s'ha vist beneficiat, perquè no només li han deixat fer, sinó que després ho ha assumit el govern. El govern ha assumit aquell sobreendeutament amb algunes limitacions, no? Ha proposat el 20%.
De fet, és el banc el que continua guanyant, no?
Perquè sí, també.
Sí, però al tanto, la quita que demanen és precisament el banc el que l'ha de fer. És a dir, és el banc el que ha de renunciar a aquest 20%, i aquí està una mica el problema. És a dir, que això, per molt que estigui en una campanya electoral, els bancs ni surten mm-hmm, escollits i deixen de sortir. És a dir,
no, però hi ha un,
només
hi ha un
ho faran si estan pressionats realment.
Hi ha un missatge, i és que no només no s'ha penalitzat l'especulació, sinó que després s'han cobert. I després, això es veu més clar amb el tema del lloguer. Els lloguers són cars, mm-hmm, la gent no els pot pagar perquè se'n va a l'atur, mm-hmm, i els hi rebaixen el 50% la quota, però això ho paga el govern basc, i ho paga i se'n va directe al propietari.
Sí, sí, sí.
No és una subvenció d'especulació, sí, en el fons?
I tant.
És diner públic a mans privades.
Això mateix.
Això, els Mossos... Que...
Euskadi no deixa de ser el lloc on hi ha menys... poderío, diguéssim, de les màfies immobiliàries, etc, i no deixa de ser el lloc on hi ha més polítiques socials d'habitatge. Ara, tot i així, evidentment, no deixen de ser doncs pagats, parxes o
no, és...
com vulguis.
Per això del
govern... i com bé dius, no van a l'arrel del problema perquè són pues, pomades, diguéssim, no són...
Que tinguis més recursos no vol dir que facis més per segons quines coses, però sí és veritat que el govern basc té més recursos propis, o sigui, té més competències, més...
Diguéssim que les posa en pràctica, és a dir, Servatu està fent molt més del que està fent Iniciativa a Catalunya, perquè el tema de l'expropiació pues, li porta mesos, sinó anys d'avantatge. Tot i que Europa li porta a Euskadi anys luz. Vull dir, aquest és el problema.
Per mi,
és a dir...
per mi d'això en surt un aprenentatge, i és que bueno, això ho assumeix el PNV també, que és un partit de dretes. Tampoc no està malament recordar-ho.
Sí, però... Sí.
Però el que hi ha de fons aquí és que l'única solució a la que es pot arribar en aquestes suposades democràcies és subvencionar l'especulació. No hi haurà cap mesura que serà efectiva en el sentit de... Sí. Aquí roba...
Remendar-la, si no subvencionar-la, remendar-la.
Claro, sí. Vull dir, això és...
Sí, però almenys
en el fons és perillós.
Sí, però almenys hi ha una acceptació de que no es poden arribar a pagar amb els nivells que s'està pagant tant hipoteques com lloguers.
Oh, la part positiva és que hi ha unes ajudes. Em recordo una mica el que l'alcalde de Dénia també plantejava també fa més d'un any, que és això, és a dir, que aquell que, propietari, entre cometes, aquell hipotecat que no pot continuar pagant una hipoteca, doncs l'Ajuntament el converteix en... És a dir, en comptes de deixar-lo a sota un pont, fa que continuï a la vivenda, a més, sense la pressió dels 5 anys de la LAU, sinó indefinidament, i en aquest sentit, en casos concrets, doncs pot ser una solució. Evidentment, no és una fórmula ni per acabar amb l'especulació ni per anar a l'arrel del problema, que és el que estem sempre demanant.
Perquè això que has dit que no són, que està al marge de la LAU, que no són 5 anys, sinó que són lloguers indefinits...
Clar, en principi és el propi... L'hipotecat passa a ser llogater, i fins i tot hi havia l'opció, durant els dos propers anys, vaig llegir, de que aquesta opció a compra, que tant s'està posant de moda ara, del lloguer amb opció a compra, com una sortida intermitja, amb tantíssimes i tantíssimes trampes de la enginyeria financera aquesta, però que clar, que, posats en casos per casos i famílies per famílies, després tu parlaràs de la notícia de les famílies que estan hipotecades, doncs tenen la seva part positiva i evidentment la part de fons és negativa perquè no val res, és senzillament superficial.
De totes maneres, recordar-vos que el que tu deies al principi, Clara, són mesures preelectorals. O sigui que un cop passin les eleccions ja veurem que treiem de tot això.
Us deixo, si voleu, l'última proposta en aquesta línia, i és que la voluntat del Departament d'Assumptes Socials i Habitatge de renegociar, bueno, recordem que estem parlant del govern basc, del País Basc, de renegociar amb els bancs i caixes d'estalvi un descompte del 20% de les quantitats que es trobin pendents d'amortització en préstams hipotecaris. I aquí tornem a confiar en...
S'espera la bona voluntat de la banca, que bueno, no sé si...
I les banques són bones, no? Sí. En fi, bueno, són mesures que afectaran, es preveu, unes 1.500 famílies i, bueno, el que dèiem, que els bancs no han mostrat mai aquesta voluntat ni mai la mostraran, perquè la seva voluntat és fer negoci, per tant... jo poso bastant en tela de dubte que això es pugui arribar a fer, i després és el que dèiem, que són mesures preelectorals i que les haurem d'anar vigilant a veure com avança i si realment es porten a terme.
Ni gizon ergara naiz ta aurkitu nahi dut egia.
Hori baietz, hori baietz.
Aurkitu nahi dut egia, ez tropozotan daramat nire bizitza erdia.
Bueno, pues otra noticia. La leo en castellano, que así la encontramos en idealista.com. Y bueno, aunque fueron unas declaraciones que hizo nuestro estimadísimo Enric Reina, presidente de la Asociación de Promotores de Barcelona, que reprochó al gobierno que no advirtiera antes de la crisis económica, lo que hubiera permitido al sector tener más tiempo para prepararse mejor para hacer frente a la situación. Bé, no comments, o no comments, o els comments que poden venir d'això
són
tela. Tela, perquè clar, és que vull dir...
Aquest paio és un retardat mental, ja està.
Aquest, no,
ni més ni menys, és així, és així.
No, no, jo penso que... Bueno, per arribar on està... No. El que és de retardat mental és empassar-se una cosa així, perquè vull dir, a nivell de, tant dels mitjans de comunicació que li deixin publicar una cosa així, com a nivell de la mateixa opinió pública que es pugui creure per un moment que aquest senyor, que és el mateix senyor que el 2004, 2005, 2006, 2007 i entrat al 2008, estava negant els avisos que li feien la OCDE, la ONU, UB de Vivienda, etc., i fins i tot part de l'administració. I ell ha sigut el que ho ha negat 40.000 vegades i ara reprotxa, o sigui, fa aquest reprotxo, aquest retret, al govern de que no l'advertissin. És que vull dir,
és que no. És que si m'haguessin dit no hagués fet pas.
És que
mi és bona persona.
Però flipeu una cosa, és que m'acabo de donar compte, Paco, que has posat UB de Vivienda al mateix nivell que la OCDE i la ONU.
A la mateixa alçada, sentit, però al sentit contrari.
Amb el sentit de que tothom estava dient el mateix i això anava a rebentar i que bueno,
si s'hagués llegit els nostres comunicats,
ho hagués sabut.
No, a mi el que...
Ai, Paco, que t'haurem d'agafar les dades, eh?
El que em treu de polleguera és que, bueno, que el que ens saca de quicio és que ho hem vist tots, o sigui, com els debats, l'Enric Reina era precisament la persona que deia que, bueno, que de burbull, que de bombolla res, que el totxo és una inversió...
Però cada dia aquesta gent ha de dir això, si no és que, clar, anirien contra si mateixos,
som venedors i clar. Llavors ho han de vendre fins i tot amb aquestes... Però és que ara el reprotxo aquest, el retret aquest que li fa, el retret així en català Fabrià, doncs el retret que li fa el govern és que no sé, és que a mi em sona com a allò, propaganda, el que tenen, eh? Una propaganda gratuïta i la separata cada mes al periòdic de La Vanguardia, amb la qual es poden fer una poden dir el que volen i poden dir un any després d'haver dit el contrari, poden dir
sí.
Poden girar com baletes.
És barra lliure de tonteries, no?
És el Ministeri de la Verdad.
Sí, en plan Orwellià seria això. Bueno, això és l'Enric Reina i després les altres dues qüestions, allò de la, que us deia de les sigles, així per sobre, doncs perquè aneu coneixent aquest mundillo de sigles curioses, doncs Funcas és la Confederació Espanyola de Cajas d'Ahorro. I una altra de les notícies que hem vist d'idealista.com és que diuen directament que la vivienda tiene que caer un 30% más. És a dir, que ho diuen ells. Vull dir, no, aviam si s'entera el senyor Reina i si comença a prendre nota. I l'altra, és evident, vull dir, és que... És claríssim que si hi havia la sobrevaloració no ha baixat. I l'altra és la AEPIC, que és l'Associació Espanyola de Proveedores Impagados de la Construcció, que no fa gaire van sortir fins i tot per la tele un trosset. Em recordava quan ens deixaven sortir nosaltres, doncs això, uns trossets, allà amb les pancartes i tot això, demanant, pues, i amb tota la raó del món, pues, clar que els hi paguin, perquè són els proveedores impagados... De la construcció és una marea...
Les pimes, no?
Sí, són pimes que resulta que els hi deuen, ells s'han entrampat, no poden fer front ni als pagaments dels seus treballadors ni a altres crèdits perquè les grandioses empreses, els grandiosos bancs no els hi paguen. I això també es podria lligar amb una altra notícia, que passa que no la tinc a mà, de que Fernando Martín s'ha descobert que té el doble dels milions que diu que no té. Però vaja, en funció de... Bueno, comenteu
sí, jo
sobre
volia,
la Funcas, sobre l'Epic o sobre el senyor
Reina. Jo volia comentar sobre la Funcas i... prou. Sobre la Funcas volia comentar això del 30%, i és que efectivament tant Caixa Catalunya com Caixa Terrassa han començat a aplicar un 30% de descompte, si li voleu dir així, en els pisos que tenen anunciats a les seves webs, que haig de comentar que estan totalment col·lapsades. Accedir a aquestes webs ara mateix és missió impossible.
Això és com el mercadillo, no? Venga, nena, sí. Que estem de rebaixes, sí, un 20%,
sí. Que se mueve, que está vivo.
Que me lo quitan de la mano.
Eso.
Empieza la rapiña, no? Sembla?
Empieza.
No creieu que seran els petits especuladors de sempre els que quan baixin els preus de venda s'aprofitaran un altre cop?
Els petits són els que s'agafen els dits? Els grans són els que s'aprofiten?
Bueno, els petits i els grans, vull dir...
Què és el que hem
dit? Cada barri...
Que els petits,
Què vol dir això?
No m'has dit crisi.
Això és la limusina de la senyora Reina que està a la puerta.
Estava provant. Continueu.
Vale. Pues, bueno, pues, no sé, jo penso que fins que no caiguin... O sigui, quan més, a més, no ho dic jo, ho diu molta gent, quan més es trigui a que caigui realment un 30% o un 40%, el que calgui, al preu de l'habitatge, no començarem a...
La piedra va ser més grande, no?
Clar.
Bueno.
Ens hem quedat muts.
Sí, vale.
Posem la cançoneta.
Sí.
Vinga. La presentes, la canción?
Sí, aquesta cançó es diu Enemics. No, perdoneu, faré una altra. Aquest grup es diu Els Bandolers, són de València, del Gemessí i del Balat de la Ribera, i són de conya. Quina presentació més cutre. Fight or Dead. Bandolers.
Grita! Grita! Keep up!
Piu, piu!
Bé, segons el Banc d'Espanya, hi ha entre 80.000 i 110.000 famílies que ja han deixat de pagar la seva hipoteca. Idealista fa uns comptes, no? Diu, si la hipoteca mitjana és de tant, el que diu el Banc d'Espanya pot superar-se en molt més de 80.000 famílies, fent uns comptes així que fan. La realitat és que aquestes, o sigui, no són 80.000 o 110.000, l'important no és si són 80.000 o 110.000, sinó que és el drama de 80.000 grups de persones, que normalment és un pare, és una mare, és un nen, o és un pare amb un nen, o etc. No? I segurament el drama és molt més fort en les capitals de província i que no pas en les zones rurals, etc. El cas és que això significa... Això, el fet de que les dades del Banc d'Espanya puguin ser refutables, això implica que hi hagi dubtes sobre les pròpies previsions del Banc d'Espanya, perquè aquestes previsions van ser dades del tercer trimestre i, com sabeu, les previsions sempre van... O sigui, no es pot fer una previsió, sinó que tu pots dir el que ha passat en els tres darrers mesos, però no saps el que passarà endavant. Aleshores, és molt difícil fer les previsions. Per això és idealista, és qui posa en dubte que les dades del Banc d'Espanya siguin certes. 80.000 o 110.000 famílies, depèn de com es facin els comptes, en el tercer trimestre de l'any 2008 pot ser una xifra multiplicada per dos durant el començament de l'any 2006, no? Ai, de l'any 2009. Pot ser molt més fort a mesura que passi el temps. Això és el que té aquesta notícia de preocupant, i és que si no és segur que estiguessin els comptes ben fets en el tercer trimestre de l'any passat, el que ve per endavant pot ser molt més fort. I, bueno, davant d'això, jo crec que les mesures del País Basc deies que podien afectar 1.500 famílies, no?
Sí. Clar, escala molt més petita.
Escala molt més petita, però, bueno... Aquestes mesures, per molt que les posés en pràctica el govern basc, no existeixen a la resta dels jocs.
No.
Per tant, i en molta sort se salvaria la gent que gaudeix de la moratòria hipotecària aquesta, que es va aprovar, l'obligació de rebaixar la hipoteca al 50%, però hi ha molts més casos que serien molt més dramàtics, no? I davant d'això no hi ha cap previsió. Ni...
I a part la previsió és el tema de l'efecte dominó, és a dir, moltíssima gent que ha deixat de pagar les hipoteques és perquè s'hi ha acabat l'atur. I evidentment això, si continua creixent l'atur i els subsidis doncs arriben a la seva finalització, doncs bueno, és un efecte dominó de més i més gent. Podria fer o no el càlcul, en tot cas... El que és evident és que no estan tenint cap resposta per part de l'administració que els salvi de lo que s'hi troben, perquè és que, o sigui, penso que el promig era de 20 i pico desnonaments a les grans ciutats
cada
diàries,
dia.
Diaris. I evidentment, quan siguin 100, és a dir, quan en una ciutat desnonin 100 famílies en el mateix dia, doncs acabarà, bueno, això que hem comentat més una vegada, si això no s'atura o no canvia, acabarem trobant-se que la gent, fins i tot no organitzada, acaba muntant
sarau.
No, sarau i...
El més preocupant és que comencen a haver situacions. L'altre dia al periòdico, bueno, és una mica d'amarillisme, no?, això que fan, perquè així se salven la seva consciència, però van treure...
De groguisme.
De groguisme, bueno, sí. No, bueno, de sí, sensacionalisme, de fet,
sí,
no?
Sí, sí.
I treia el cas d'un senyor que vivia amb la seva família en la furgoneta, que a més es veia, amb la foto que sortia, es veia que era una furgoneta de la feina. Era, no sé, de l'ofici que tenia aquest home, aguagàs electricitat.
Sí, clar. Sí, els mitjans l'únic que volen és la postal, diguéssim, del pobrecito, sí. Bueno, la postal de la que porta la làgrima i...
Bueno, perdona.
No, que així com hi ha el desnonament express, el desahuci express que vam comentar a l'últim programa, que era en el cap d'un mes i et podien fer fora de no pagar el teu lloguer, sabem quant de temps has de no pagar la hipoteca perquè el banc pugui fer pleurs del teu habitatge?
A veure, la cosa és bastant lenta. No és un mes ni moltíssim menys, perquè normalment... Això és per parlar una mica, no estic molt segura, però... Però vaja, el primer mes d'impagament no passa res. El segon mes d'impagament tampoc.
Tampoc, és el tercer, és el tercer mes que comença
la màquina a posar-se en marxa. I la màquina a posar-se en marxa, arribar a judici, tot això triga bastant. O sigui,
triga que... un any, així.
Sí. Uh-huh. O sigui que en aquest temps, si la persona pot accedir a algun tipus d'ajut per part de la Generalitat o de l'entitat que es pugui fer càrrec, doncs bueno, hi ha temps, no?, una miqueta.
Però
sí.
Si, per exemple, aquesta persona que l'ho paga la hipoteca passant, no sé, el temps que sigui, i al final es porta a judici, el jutge normalment sempre... Segons la situació que tingui la família, hi decideix una cosa o una altra, o sempre es decideix el mateix?
Sempre es decideix el mateix. Si hi ha impagament, hi ha impagament.
Normalment sempre, i amb caràcter retroactiu, o vull dir que si han passat 10 mesos i no ha pagat aquella família els 10 mesos, el jutge pot reclamar aquells 10 mesos a la família?
No, perquè executa la hipoteca.
Això mateix.
En el cas d'hipotecats, executa la hipoteca.
Què vols dir amb això?
Que es posa el pis en venda.
Ah, val, o sigui, que ja no hi ha opció de que aquella persona o aquella família pugui pagar... o una part o...
Això em penso que fins al moment abans del judici, si fa el pagament de tot el deute...
El que deu.
S'atura el judici. Que això és el que no passa en el cas dels lloguers. I de fet la notícia sortia d'aquí. De que un cop t'han posat la demanda, ni que hagis deixat de pagar un mes, tu no pots fer la consignació en pagament, em sembla que es diu, i et poden fer fora, per molt que tu hagis demostrat la voluntat de seguir pagant el lloguer.
Ja. Sí, encara estan més desprotegits els llogaters que els propietaris.
Sí, això segur. I res, el que volia comentar abans, quan ens hem xocat tu i jo, és el tema aquest de que la premsa és supersensacionalista i que això, que ho ve de vivienda cada cop que ens han trucat és a veure qui és més desgraciat. Tenéis algun pobre que, jo que sé, que esté viviendo en un armari empotrao? És el que ens demanaven últimament.
Misèria bajo demanda, no?
D'aquestes ja directament els anem dient que no, però no fa gaire, bueno, fa dos dies em demanaven per alguna persona que estigués demanant una hipoteca i que no li concedissin per tal. Clar, la meva contestació va ser que, clar, dintre de l'assemblea difícilment trobarem aquest perfil, no? Que és potser més fàcil trobar-lo directament anant a un banc i posant-se a la porta i veient entrar i sortir un jove, entrar més o menys amb la cara més o menys alegre, de que bueno, té, sí, esperanzado i tal, i sortir amb la cara de aquí tampoco, no? I...
Jo els recomanaria que es posessin a la sortida d'un sorteig de VPO i que seguissin a qualsevol dels guanyadors, perquè...
Ah, sí, també és molt sensible.
Això també li vas comentar.
Sí, perdó, no queria reir-me.
Sí, els hi va tocar el gordo, però després resulta que no...
Bueno, jo crec
com a
comentari que m'agradaria fer era què passa, o sigui, totes aquestes famílies ens hem de desenganyar, no tindran ni cap ajut social, com a molt tindran accés a algun alberg i s'hauria de començar a pensar què passa amb aquesta gent. No hi ha ningú que ho estigui dient, bueno, què es farà amb aquesta situació.
L'èric de l'associació aquesta de la UPFFI, sí.
Unió de Propietarios,
sí, els hipotecarcados, .blogspot, l'Eric comentava que el càlcul que feia és que a mitjans de 2009 sobre aquestes dades, doncs a mitjans del 2009 serien mig milió de famílies. Clar, mig milió de famílies, potser estem parlant de 3 milions, de 2 milions, mínim 2 milions de persones, no? Perquè, o sigui, moltes d'aquestes famílies, a més, són d'allò de...
Padre, madre y niños.
Padre, madre y niños, en plural, y niños.
Clar, que aquí hi ha els coixins per amortir.
Estem parlant llavors de 2 o 3 milions de persones que a sota un pont s'haurien de fer més ponts. S'haurien de fer més ponts, com deia.
Jo, Carles, et diria que qui sembra misèria recull la ràbia.
Això segur, això és un fet. Això no és algo que nosaltres propugnem perquè ens agradi tirar còctels Molotov. Això és una cosa que acostuma a passar.
Sí, això perquè et s'agradi, ho diu.
Així, perquè no tenim
matèria. Vull dir que no és una cosa que fa la gent.
És evident que amb 2 milions de persones sota un pont ha de passar alguna cosa en un país de 40 milions.
Clar, no és que sí, és el més destroyer, és que això acaba passant.
Sí.
I el cas és que arribarà algun moment que la societat veurà acabada la seva capacitat d'amortir els cops, perquè molta gent anirà a casa d'un familiar, anirà a casa d'un amic, però no hi ha,
sí,
no hi ha capacitat de
suport familiar abans de que arribés a la pantomima d'estat del benestar. El suport encara familiar era el més bàsic, però, i encara ho és, evidentment, però clar, és que hi ha coses que no... hi ha situacions que no crec que hi hagi família que... I a més que és una cosa que es va estenent fins i tot per, no només per la família nuclear, sinó per la resta de la família. Van caient en dominó, però un darrere l'altre. Potser quatre es poden refugiar amb altres quatre, però després els vuit els fotran també fora. I bueno, i ja veurem. Una cortineta musical?
Sí, després d'aquest apocalipsis. Sí.
Doncs bueno, seguim després d'aquesta notícia apocalíptica. Doncs seguim amb la ministra Corredor, que segueix sense posar cap mena de solució al problema. Al contrari, només fa que demanar coses bastant insuficients i bastant xorres.
Ja ho hem dit, no? La ministra de patinatge.
Això, la de patinatge, que estem preparant una entrevista amb ella. Us ho diem ja així en primícia. En unes setmanes la tindrem aquí a nosaltres, a Ràdio Bronca, i li farem una entrevista. I bueno, doncs això va estar a Madrid, a una conferència pronunciada en el Club Siglo XXI, no sé exactament aquest club de què van, però bueno, bàsicament ella va bastant perduda i bueno, el que va dir bàsicament és que segueix demanant un esforç per aconseguir un descenso, i és que això fa falta dir-ho en castellà, no sé què us passa, què feu cares.
Re.
Ah.
És que estic veient la... Bueno, és igual.
Vale. Pues que la Corredor diu que hay que hacer un esfuerzo todavía mayor, aún mayor, para que los precios sigan bajando. Yo me pregunto, ¿aún mayor? ¿Y seguir bajando? ¿Dónde están bajando? ¿Y
a quién se lo pide esto?
¿A quién se lo pide?
¿Hay que hacer un esfuerzo? ¿Quién?
¿A quién? Y ahora seguimos porque sigue diciendo que tal ajuste es necesario para que los ciudadanos puedan superar las dificultades que aún persisten, de cara a acceder a una vivienda de propiedad. O sigui, la dona fa frases així...
Beatriz, jo cada dia a casa meva m'esforço perquè els pisos baixin. Em poso allà al sofà i dic...
Concentra.
Que baixin!
Té una frase molt bona, que és la que recull aquí, que diu: los promotores tienen que entender que para que se encuentren oferta y demanda ha de ser vía precio. Bueno, aquesta que ha descobert la sopa de ajo.
No? La mano invisible! És que,
encara va
és que, o sigui, s'arriba ministra perquè es diuen coses així de profundes, no? Vull dir,
sí, claro.
Encara té una altra que va dir la mateixa setmana, que és... que los bancos que se suelten un poco más con las hipotecas, que sí, no sean tan exigentes.
Sí, que van un poco restreñidos.
Jo me l'imagino a la Beatriz amb un cistellet caminant pel parc dient: ay, ¿por qué no bajan los bancos las hipotecas? ¿Por qué no lo hacéis? Venga, ¿queréis ser amigos míos?
Llavors seguim perquè ella segueix dient doncs, que, claro, que a més tenen que baixar els preus perquè no hem d'oblidar, segons ella, que existeixen 650.000 habitatges buits. Que la veritat és que només 650.000 són bastant menys dels que diem des d'UB de Vivienda, i es diuen des d'altres sectors que parlem doncs, això entre 1 milió de pisos buits nous, però en total més de 3 milions de pisos buits a tot l'estat espanyol.
Però això deu ser a Madrid, no? Només?
No,
a la comunitat
autònoma
de Madrid
o
al barri de Salamanca.
Això mateix. Però vaja, que la dona va soltando xifres que són autèntiques perles. O sigui que llavors anima també a los promotores a acogerse a las ayudas públicas para transformar los inmuebles no vendidos en viviendas de VPO, que total van a estar al mismo precio que vivienda libre.
Que és el tema del preu concertat i és una altra presa de pèl, però...
Efectivament, bueno. I ja està. I llavors ja que això, que hem de fer alguna cosa per recuperar aliento i volver a comprar. Però sobretot això, baixem els preus dels pisos.
Vale, ho intentem així.
Ho intentem.
Vamos a esforzarnos!
A veure...
Sí, mentalment. Crisi.
Com has dit?
Crisi.
Bueno. Posem una altra cançoneta dels nostres companys, els nostres amics.
Sí, i això els tornes a presentar una altra vegada. Són bons, eh?
A mi m'agraden.
Són de València, no?
Són de València, del GMC, concretament, i del Balat de la Ribera.
I la seva web és...
Tenen una pàgina web que es diu bandolers.com i el seu telèfon de contacte... No...
Com?
El de la guitarra és guapo, digue'l.
És guapo?
Està
solter?
El de la guitarra, hòstia, no sé, però el del baix es diu Ladi i està solter.
I té un col·lega de bateria, també està solter.
Posa la cançó, Marcos. No.
Sí, vinga.
És veritat.
Com es diu la cançó?
Venen les falles. No, està aquí, és el tercer últim.
Venen les falles.
Tenen tres discos, un que es diu Els bandolers visca la terra, el segon que es diu L'esclafit, i el tercer que es diu El llegat dels bandolers. I aquest tema es diu Venen les falles.
Ole, ole.
Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà. Venen les falles.
Doncs bueno, seguim endavant i seguim endavant amb un parell de comunicats, amb un comunicat de l'Ateneu de Vallcarca, un altre de Teixidora i un altre de... Bueno, el de la Teixidora, per la cara que ha fet la Clara, no és un comentari. I, però un comunicat, això sí, de la Casa Nova.
Sí, són curtets.
Vallcarme, no? Després, o sigui, farem el de Vallcarca, comentarem el de la Teixidora i després el Vallcarme.
Bàsicament, centres socials que es... que acaben i centres socials que comencen, no? Bé, llegirem el comunicat de l'Ateneu Popular de Vallcarca front al desallotjament, que es diu desallotjant l'Ateneu Popular de Vallcarca tots hi perden, 20 anys d'ocupació. 14 anys d'activitat social, política i artística, d'autoorganització, d'assemblearisme, d'autogestió responsable d'una infraestructura cultural a Vallcarca, per oferir a tots els veïns i veïnes i col·lectius un espai on desenvolupar les seves activitats fora de circuits comercials, de solidaritat amb els afectats per la reforma dels vials i amb la lluita veïnal antiespeculativa, essent sempre una associació fora de l'òrbita de l'Ajuntament i sense subvencions. Ara es deixa una finca en ruïna legal i tècnica, per tant, una situació il·legal amb obligacions econòmiques pels propietaris que no assumiran. S'ha creat un futur niu de rates, d'insalubritat i d'inseguretat pels veïns. En el millor dels casos tindrem un solar perfecte com a Pipicant. Desitgem que algú el pugui transformar en hort abans que sigui massa tard. Les obres de reforma tardaran en començar i per tant el desallotjament és inútil per tothom i deixa orfe d'espai útil a moltes persones. Només hi guanya Núñez i Navarro i la seva reforma antisocial amb el permís de l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de finques Osta, amac. Però l'Ateneu no s'acaba aquí ni ara. Els col·lectius que el conformen seguirem creant cultura popular posant el barri de Vallcarca al mapa. Dimarts 20 de gener es va realitzar la concentració absolutament tranquil·la en protesta per un desallotjament que aconseguirem inútil i precipitat. Davant la incapacitat del mercat o dels pobres poders públics de dotar-nos d'unes infraestructures culturals que consideren bàsiques per tot el barri, els col·lectius implicats vam alliberar un espai a l'avinguda Vallcarca número 61 que després de condicionar-lo posarem a disposició de tots aquells col·lectius i veïnes que hi vulguin participar. En principi disposarem d'un petit escenari dedicat a les arts escèniques i un espai apte per reunions, xerrades i tallers diversos. Us esperem a tots i totes. Ara sí que podem dir mai més Vallcarca sense Ateneu.
Jo us volia comentar que malauradament aquesta setmana, el dimarts, es va desallotjar la casa social ocupada de la Teixidora, del barri del Poblenou. I bé, us volia llegir una mica el que va passar aquell dimarts, segons ens indiquen aquí a la pàgina web, i ens diuen que cap a les 6:40 del matí arribaren 7 furgones antidisturbis que ràpidament han tallat el carrer Maria Aguiló per impedir-li l'accés de les persones solidàries amb la gent que hi havia dins. Es pensaven que la feina seria ràpida i fàcil, però s'han emportat una sorpresa quan entrar a la Teixidora. Després de rebentar portes i finestres, s'han trobat un grup de 40 persones fent resistència passiva a dins. 5 d'elles es trobaven en posicions estratègiques per tal de dificultar al màxim el desallotjament. Una persona es trobava penjada al mig de la sala gran de la Teixidora i 3 persones embidonades al terrat i una altra tancada dins una gàbia que estava penjada al buit entre la Teixidora i la Protestona, l'edifici del costat que era vivenda. Molta gent s'ha anat concentrada fora de la Teixidora per donar suport, cridant i fent soroll. El desallotjament ha començat a les 7 del matí i acabava a les 12 i mitja. S'ha aguantat més de 5 hores fent resistència.
Bé, doncs hem llegit això, el comunicat de l'Ateneu Popular de Vallcarca, que sembla ser que després d'un desallotjament hi ha hagut una nova obertura, recordem que és a l'avinguda Vallcarca número 61. I ara us volia llegir un petit text que una gent d'un nou centre social ocupat, que ahir, justament dia 31, va obrir les portes, que és el centre social Barri Carme, al carrer del Carme número 25, doncs un petit text que ahir estaven repartint a la porta del centre social. Diu així: queridas vecinas, una vez más hemos tomado la decisión de abrir un espacio situado en la calle Carme 25 y así liberarlo. En este edificio condenado al derrumbe por parte del propietario para construir un parking con viviendas de lujo a un precio inasequible, un diseño perfecto para los turistas y la clase alta. Así se impone una vez más la lógica de la destrucción de este barrio que viene siguiendo desde hace tiempo. La Barcelona guapa es el gran casino para los hoteles de lujo, tiendas de alto standing diseñadas para el turismo y no para los vecinos. Esto genera situaciones de violencia policial, moving, expropiaciones, encarecimiento de los servicios básicos, negación del derecho de la vivienda y, sobre todo, la pérdida del espíritu plural y real que tiene el Raval. Por todo ello, proponemos la recuperación de los espacios vacíos para uso comunitario. Proponemos un espacio de creación libre para la cultura del barrio, en la creación del centro social Barri Carme. Proponemos que el barrio se apropie del espacio y que sus diversas entidades y habitantes puedan participar. Proponemos talleres, ciclos de cine, cabarets, espacios de ensayo, laboratorios de fotografía, galerías de arte libre, actividades para todas las edades y proponemos que se proponga. Todo de forma gratuita, autogestionada y asamblearia. Os esperamos a CSO Barri Carme, al carrer del Carme número 25 i tenen un correu electrònic que és barricarme@gmail.com. Barricarme con dos R's, K de quilo i acabado en E. barricarme@gmail.com. I en fi, o sigui que uns se'n van, els altres obren portes. Així és la vida continua i esperem molta sort, bueno, desitgem molta sort i una llarga vida al Barri Carme.
Que és això, no? Ells tanquen, procuren, només treballen per tancar, nosaltres treballem per obrir, no?
Així, això és.
¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genio, me mola!
¡Quan desfullet el Santi! L'amo es preocupa que no em falte l'àvia. Em regala perfums de les noves i velles. I cuida de mi contra els seus enemics.
Sentar-me fort!
Sempre des de dins la gàbia!
Dir-li que pot ser moltes coses!
Sempre des de dins la gàbia!
Triar per allò, per allò que tot!
Sempre des de dins la gàbia!
I tu, si no t'agrada, no fareu passes!
Sempre des de dins la gàbia!
Per viatges astrals, cara, la tele, ni sequitos, jo piste, amo molló, llamar-te la cara, maonia calenteta!
Sé que allí de palla més bo!
No sé que es queixi, pots dir-li gàbia, més clar! Sí, 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 per això, a l'amo li agrada xucar-ne la sàbia!
I fa molta gràcia d'algunes parotes seguir-se el joc que no troba ell.
Com més rebel·leres, més fàcil que t'enganxis i torres i no ho vas saber.
Te busca la ruïna, ja saps el que té.
Et ara un delinqüent.
No fiques l'hora, te quedes.
Bueno, això que esteu escoltant durant tot el programa és som els bandolers, val? I aquesta concretament es diu Dins de la gàbia, Dins la gàbia, perdó, i és del seu primer disc que van treure, que es diu Visca la terra. I bueno, ara passarem a parlar de el que es va comentar en les últimes dues assemblees d'UB i Vivenda, no? Vivenda.
Sí, el dimecres 21 i el dimecres 28 han sigut les dues darreres assemblees d'UB de Vivenda de Barcelona, de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge de Barcelona. I bé, el dimecres 21 va ser una assemblea extraordinària perquè volíem fer una mena de punt i seguit o decidir si era un punt i final o un punt i a part, i bueno, finalment va ser un punt i seguit amb les idees que van sortir llavors. I el següent dimecres, el dimecres 28, ja vam començar a concretar una sèrie de grups de treball i de diguéssim, d'àmbits de feina per, bueno, per posar-nos a les piles, perquè tenim molt clar que a sota de les grandioses lletres de la crisi, que estan per tot arreu i que a tot arreu només es parla de la crisi com si abans no existís, i pues, bueno, pues tenim que hem de reaccionar, doncs, continuar treballant i tal. I llavors, aquests grups de treball, bueno, com les dues actes, com sempre, totes les actes estan accessibles al foro d'UB de Vivienda, que l'adreça és, sense les ve baixes, foro.ubdevivienda.net, i al subforo de Barcelona podeu consultar les actes i bé, més o menys els continguts que han sortit d'aquestes assemblees. Es podria resumir en que s'han fet una sèrie de grups de treball. Hi ha un, el més, diguéssim, immediat, és el grup de treball sobre la tercera cita, dintre del cicle de cites que n'ha fet UB de Vivenda de Barcelona, doncs, serà per al començament del març, no? És una cita que tractarà el tema mediambiental i els abusos urbanístics, etc. I bé, ja està començant a posar-se una sèrie de gent a treballar-ho. Després hi ha un grup de treball d'aspectes judicials i aspectes relacionats amb la corrupció, amb el mòbing, i amb moltíssimes qüestions que tenen a veure amb la justícia i les injustícies de moltes decisions judicials, etc, etc. I també la possibilitat de fer impugnacions, això és una cosa que també ens comencem a plantejar, de fer impugnacions a lleis. I això és un altre grup de treball. I després hi ha un altre grup de treball sobre que també pretén, també al mateix foro, podeu veure un recull de comunicats, perquè hem pensat que ja, després de 2 anys de fer comunicats i deixar-los, com que la premsa no en fa gaire cas, no els publica sencers, queden una mica en l'aire, només allà a internet, i doncs es tractarà d'anar-los filant i treure un dossier i un document de treball que sigui contundent i que sigui, a més, fruit de tota la feina de diferents comunicats que hem fet durant anys. Ja no són mesos, ja són anys. I també hi ha més grups de treball, més concrets, de cara a difusió, de cara a internet, etc, etc. Tot això, pues, bueno, jo he venit a hablar de mi foro i el foro, en plan pa comprar, me pongo, no? Jo he venit a hablar de mi foro. I no, vull dir, no és meu, evidentment, és de tots vosaltres, esteu convidats a participar. I tant si ja esteu registrats com si us voleu registrar. És foro.ubdvivienda.net i podeu participar i treure. Estem mirant també d'ordenar-lo una mica perquè sigui més senzill, perquè el problema dels foros és sempre això, el desordre, diguéssim, que hi ha de la informació, i estem mirant de fer-lo una mica més útil, no? I més fàcil de consultar. I bueno, ja ho dic per l'últim cop, foro.ubdvivienda.net, spam. I no sé si voleu comentar alguna cosa sobre les assemblees que vau participar. La del 21 vam estar tots i totes,
no,
i la del 28 no tots ni totes.
Jo bàsicament el que vull dir és que és menys mal que la cosa segueix endavant, perquè crec que és omplim un forat que s'ha d'omplir d'alguna manera, i que d'alguna forma hem de seguir treballant per fer que la gent se n'adongui, doncs, que tot té una solució alternativa, no? I que realment l'habitatge, doncs, ocupa un espai molt gran en la nostra societat, que s'ha tergiversat molt el seu ús, i que, bueno, que hem d'estar desperts i que té que haver un moviment de lluita que faci que la gent se n'adongui, no? Que hi ha una altra solució a tot això.
Jo vull fer 2 comentaris. Un de caràcter general, que bueno, una de les, jo crec que és una de les decisions o un dels consensos, com li vulguem dir, d'assemblea, era espaiar més les assemblees, no? És a dir, anar molt encarats a fer coses, a fer coses ben pensades, ben plantejades, no perdre tant de temps en discrecions filosòfiques, sinó anar al tajo. I la segona és una que, bueno, jo crec que també és molt important i que és una qüestió que hem deixat escapar durant de molt temps, i és el fet de que hi ha molta gent que, per lo que sigui, per feina, per qüestions vàries, no pot assumir, involucrar-se en l'assemblea contínuament, o en un grup de treball igual, però que està disposada a fer tasques així petitones. Si vosaltres, els que esteu escoltant ara a la ràdio, esteu disposats a fer alguna col·laboració que no sigui molt intensa, però que a nosaltres ens sigui molt útil, des de traductors a dissenyadors gràfics, informàtics, que igual alguna feineta poden fer, també ens ho pots comunicar, ens ho pots comunicar pel mail del programa, radiovdvivienda@gmail.com, o pots comentar el mail d'UVDVivienda, que és
uvdvivienda.bcn@gmail.com, o fins i tot admin.uvdvivienda@gmail.com.
Com has fet això?
uvdvivienda.bcn@gmail.com és un altre dels mails que tenim, i admin.uvdvivienda@gmail, bueno, tots són gmails. En tot cas, és evident això, que sí, que quan més serem, més farem, perquè de vegades riurem, de vegades suarem, però quan més serem, més riurem. Dic que més farem.
Bueno, doncs...
I més podrem fer.
Posem l'últim tema musical.
Correcte. Del programa 21E.
21E.
I després mos acomiadarem. Vale. Després.
Doncs posem una cançó dels Bandolers. Quina novetat.
D'on són aquests? Em sona moltíssim el nom.
De Granat.
I del programa 21E.
Dels Bandoleros. I es diu Que se'n vagin, del seu LP, L'Esclafit.
Arte oficial de guerra del quartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
posible que esos dos
no escuchen de aún.
No,
a la que puedas tratar más a ver.
O sea, si no es que ellos expliquen
por qué cada orden sucede.
Es tirapa que sale a que es perequino toquín sin egón. Asalto de esa tela, estela, certaraco en fusila.
Chugar en la firme creure, que no era un momento de cuen. Que es la sosua clave en ordre, que me quería los tolmarachen.
Sin instalarse, no hay citate, que esto a nini zen la delincuentea. Para ir su licor de no acordes en su tela, ni que gente a ostopatseco.
Yo vinte toco, sí. No dime que dime un sí. Cuánta te está ganso. Que un de dos sobra.
Sobra.
Un de dos sobra.
Sobra.
Un de dos sobra.
Sobra.
Un de dos sobra. Y así es que sobre su ley.
Dios, Dios en Dios, goodbye. Mire baitan sentirse en tu lado de un sur. Canta agua bestean. Pitaco va soberan la bola. Pitaco bat soberan da gola. Pitaco bat soberan da gola. Pitaco bat soberan da gola. Ta hemen soberan haiek daude.
Que yo estic en ma casa y son eixes volantes. Gozos y ares miserables os odien vos odiaré.
Ni neuretxean dago eta haiek direlako arrotzak. Txakurrak, lapurrak, miserableak. Borrotoak dizuete eta izango dizuete.
Es Alfred Mondelman, si asesinan la nostra gent. Pero això no es oblida i jo en quitaré per ells.
Minha un dia eman digute gure jendea hil zen. Baina hau ez da inoiz ahazten. Horiegatik borrokatuko dut.
Si la rabia incrementa los venes y la sangre se llena de fe. Inmortis de mí a los niña, a llorar con un chiquet. No extrañe que algún día, cuando ya no aguante más, faça alguna barra basada y tú ya sabes quién eres.
Amorruak zainak lehenzen bai dizkit, eta odola izosten bat ahit. Ta nire baitan ez ez usatzen dit, umeak bezala negarekin. Ez arritu egunen batean, geho zindutanean biurrikeriaren bat egitea. Eta zut badakizu zein den.
Que se batxen,
que se batxen,
que se batxan,
que se batxan.
Alde mendi,
alde mendi,
go away.
Que se
batxen,
que se batxen,
que se batxan,
que se batxan.
Alde mendi,
alde mendi,
go away.
Thank you.
Bueno, xiquet, aquí los que monanem som nosaltres, no?
Sí, ja ens n'anem, que ja s'ha acabat el programa i...
que se'n vagin, ja marxem, ja.
I no veieu la televisió, si us plau, que podreix tot el cervell. Bueno, doncs res, ja ha arribat al final d'aquest programa.
Del 21è.
21è programa.
I el 22è serà el 15 de febrer.
El 15 de febrer?
El dia després del dia 14.
El dia 14.
Per suposat. I...
Molt bé, aquesta frase és digna d'un gran mandatari, eh?
Sí, sí, hi ha molt que pensar.
Digna de la Creu de Redor, sí.
Us he de felicitar.
Digna
perquè...
del reina.
Oh, us he de felicitar, sí, sí, perquè en el programa d'avui només hem dit 4 vegades la paraula crisi.
Sí, mec.
A veure, no em feu això, que no estic preparat, que jo...
Crisi!
Crisi!
Bueno, doncs ens veurem, no?
Ens sentirem
i ens sentireu el 14 de febrer, un nou programa.
No, el dia 15. El 14 de febrer, Sant Valentí.
Vaya lío.
Com dice mi hermana, tienes la memoria justa para pasar el día, eh?
Mira, tornem d'aquí 15 dies i en parlem.
Això.
No? Bueno, jo vull saludar la meva mama. Mama, t'estimo, gràcies per escoltar-nos. I bé, i a tota la gent que ens escolta. I, jo sé.
Mm-hmm.
I salut i vivenda.
Salut i vivenda.
I el de Ràdio Bronca, que avui tenia en jornada de curro.
Vamos a ello. Vamos.
Adeu.
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 Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home dolça i en Patufet, senyor Charlot, senyor Melix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ei que veig globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors,
i a les 12 han arribat la fada bona i ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa calista, Bambi, Moby Dick i la peredriu, sí, i en Mortadelo, i Filemó, i Guillem Brau, i Guillem Tell, la caputxeta i vermelleta, allò feroig, el caganí, en Cocolí, Sol i en Pomell.